Àlex Arenas, físic, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Com anem, Àlex?
Tot bé.
Quan sabrem si el tancament de bars i restaurants a Catalunya està funcionant?
Doncs esperem que a partir de 10 dies o així començarem a tenir valors que ja indicaran la tendència d'aquestes noves mesures.
Uh-huh. Entenc que si d'ara endavant aquestes trobades socials que es feien en bars es produeixen en domicilis particulars, el problema continuarà sent el mateix. Per tant, el missatge és, escolta'm, res de traslladar aquestes trobades als bars en àmbit privat, no?
Doncs sí, aquest és el missatge. De fet, el problema principal és l'esquema de socialització que tenim. És molt complicat fer front a aquesta pandèmia i el que està passant, aquestes mesures que veieu que estan a nivell de tota Europa, doncs són naturals, perquè no tenim altres mecanismes. Penseu una cosa, nosaltres ens hem dubtat a partir de la primera onada d'un primer escut, que és l'atenció primària. L'atenció primària és el nostre escut contra la Covid, en tant i quan es fa càrrec de tot el tema de testeig i rastreig. El que estem vivint, nosaltres i la majoria de països, és un sobreestrès de l'atenció primària, arribant al col·lapse de l'atenció primària, i desafortunadament això no ens ho podem permetre, perquè llavors perdem el control i l'únic que tenim ja és l'hospitalització i UCI com a últim mecanisme d'intentar curar les persones. Però en aquest primer procés, aquest primer escut l'hem de protegir moltíssim. Per tant, el que està passant ara és que els índexos són tan elevats que l'atenció primària no pot fer front a tot el rastreig necessari, això passa amb incidències molt elevades, i el que intenten les mesures és reduir aquesta incidència fins a valors de control on els centres d'atenció primària, de nou, puguin fer la seva tasca, que no és només Covid, però que en el cas de Covid passa pel testeig i rastreig bastant important de la població.
És evident que el virus no desapareixerà. El que hem d'aconseguir és que l'impacte en el nostre sistema sanitari, sobretot en aquests CAPs i en aquests centres d'atenció primària, sigui sostenible i suportable, sobretot també pels metges i els professionals sanitaris, no?
Correcte. Aquest és el primer escut i necessitem algun indicador, perquè ara mateix la ciutadania i els científics mateixos no tenim manera d'accedir a quin és el nivell d'estrès que estan als centres d'atenció primària. Necessitem un indicador com el nombre de persones per dia, per exemple, que s'atenen, indicadors que ens permetin veure quina és la saturació d'aquest primer escut i que ens permetin prendre decisions anticipades.
I aquest indicador com es pot aconseguir?
Doncs els sistemes de salut el tenen. És a dir, quan donen així un CAP és quantes persones pot atendre per dia en funció del seu personal i quantes d'aquestes persones s'han atès pels diferents temes.
És a dir, vostè demana que això es faci públic.
Sí, això és absolutament necessari. Igual que sabem quin és el nombre de llits d'hospitalitzats per Covid o el nombre d'UCIs, que és una dada que vosaltres moltes vegades oferiu, la dada principal ara mateix seria saber com està el primer escut, com està l'atenció primària. Si no sabem això, anem una mica a cegues, perquè hem d'esperar el desbordament d'aquest sistema per veure que les mesures ja no funcionaran en quant a testeig i rastreig. No en tindrem prou, no? Tenim uns recursos limitats i aquests són els marcadors que ens diuen quan ja hem de prendre alguna mesura de més intensitat, més contundent, per poder rebaixar els valors d'incidència i la velocitat de propagació.
Han demanat a la conselleria que facin públic aquestes dades?
Doncs no, jo no he demanat a ningú encara, però ho demanaré perquè penso que és essencial. Em pensava que aquestes dades serien fàcils d'obtenir amb la informació pública, perquè no és una informació que no es pugui donar, però és una dada difícil i entenc que no s'havia pensat en un tema com aquest, no? En veure com tenim aquest primer escut abans de prendre les mesures.
Uh-huh. Ara mateix hi ha risc d'arribar a una situació de transmissió comunitària o ja s'està produint aquesta transmissió comunitària a Catalunya?
És pitjor que això.
És pitjor.
Una transmissió comunitària generalitzada, que vol dir que realment no pots enfocar en un territori una mesura quirúrgica perquè, diguéssim, la difusió del virus és tan elevada, tan àmplia, que això és impracticable. Per tant, realment estem en una situació crítica i per això veieu mesures crítiques. I, a més, una situació que evoluciona dia a dia de forma exponencial i que posa en perill que l'actuació, si no es pren el dia 1, si es pren el dia 3, doncs estem en una situació bastant pitjor, anem tard.
Ahir parlava amb l'investigador Salvador Massip, em deia que ell no descartava de cap manera un nou confinament, a diferència del que deia el president del govern espanyol i el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Vostè és del mateix parer que amb aquestes dades, amb aquesta permanència del virus, amb aquesta transmissió comunitària, anem de pet cap a un nou confinament també a Catalunya?
Doncs jo soc del parer que les informacions que tenim de les autoritats intenten apaivagar, diguéssim, el nivell d'alarma. No entenc per què. O sigui, una cosa que hem après en aquesta epidèmia és que no pots dir que no faràs això o això altre mai, perquè l'epidèmia evoluciona i s'han de prendre accions d'una manera molt flexible i ràpida, tan contundents com siguin necessàries. Per tant, entre l'estat en el que estem ara amb aquestes restriccions o, com altres països, amb un toc de queda nocturn que prohibeix la circulació de persones excepte per casos excepcionals o el confinament total, tot això són mecanismes que se saben que estan sobre la taula i que s'activaran si la situació arriba a uns límits en el que siguin contenible pel sistema sanitari el nombre de pacients de Covid que estem rebent, a banda del nombre de pacients d'altres patologies que també s'han d'atendre, evidentment. Per tant, jo no ho descarto, no anem de pet cap aquí, com tu deies, jo penso que el que es fa és ficar frenos per tal de que no arribem a aquesta situació. Però no es pot dir mai que no arribarem perquè estem en funció del que passi amb la pandèmia i amb el nostre sistema sanitari.
Segurament un punt entremig entre un confinament com el que vam viure el mes de març i la situació que tenim ara pot ser un toc de queda com el que veiem que ahir es va començar a aplicar a França. Això ho posaria damunt la taula ara mateix vostè com a expert?
Jo sé que això està sobre la taula. Això està sobre
del
la
govern?
Taula, perquè sí, bueno, a veure, totes les autoritats sanitàries saben que aquest mecanisme és un altre mecanisme, el que no sabem és com funcionaria. Intenta limitar aquesta activitat, com tu deies al principi del programa, en el que passem de l'espai públic dels bars i restaurants a l'espai privat. Evidentment, controlar que la gent no es reuneixi a les cases d'uns altres, doncs és una cosa molt complicada. No tens un estat policial que hagi d'anar casa per casa per veure si això se satisfà. Per tant, el toc de queda és una manera indirecta d'intentar evitar aquestes trobades privades que en d'altres llocs, com el Regne Unit, s'han imposat per llei, però que em sembla que són de difícil control. Per tant, el toc de queda no és descartable. Espero que no haguéssim d'arribar aquí. També estem esperant una mica a veure com funciona aquest tot de queden d'altres països que l'han posat en marxa, com seria França, per veure quin seria l'efecte que tindria sobre l'epidèmia si nosaltres no som capaços de tenir control amb les mesures actuals, que jo penso que hauríem de ser capaços, però dependrà moltíssim de com els ciutadans s'impliquen en aquestes mesures.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el físic Àlex Arenas. Crec que és molt rellevant el retrat que està fent ara mateix de la situació en què estem. Crec que és important també per tots plegats i també per aquestes mesures que està demanant el govern català esbrinar on ens contagiem, no? És a dir, on es produeix aquest contagi, si és al carrer, si és en espais tancats, si és a la nostra feina, o, perquè clar, en l'àmbit familiar també se'ns està dient que en aquestes trobades familiars ens estem contagiant, però és que clar, som a casa nostra, no?
Sí, tens tota la raó. El que passa és que aquesta pregunta que tu dius és una pregunta molt difícil, és una pregunta molt complexa de contestar. No és fàcil saber on es contacta algú. Diem, home, estem veient que la majoria de contagis es produeixen en l'àmbit del lugar, no? Del domicili, de casa teva. Bé, això és cert fins a cert punt. És a dir, penseu també que les dades tenen un biaix. Què seria? Si jo surto positiu en una PCR d'infecció, em demanen quins són els meus contactes estrets. Penseu que la capacitat de seguiment de contactes la tenim entre 3 i 4 persones. D'aquests 3 i 4 persones, evidentment, jo diré la meva família, perquè és el contacte més estret que tinc. Per tant, les persones que tindran un testeig, seran de la meva família, i la probabilitat de que jo els hagi contagiat, doncs és elevada. Si això ve d'un event o no, és el que caldria respondre. Però, clar, penseu que per tal de que la infecció arribi en un domicili, algú ha d'estar infectat abans d'anar en aquest domicili. Enteneu? Per tant, aquesta persona s'ha infectat en un altre lloc. Ha estat en un bar, ha estat en un transport públic, ha estat en una escola...
És impossible
saber. Doncs això és gairebé impossible de saber. Per tant, el fet de que nosaltres veiem que en els domicilis hi ha molt dels brots que s'estan detectant, també és efecte de com nosaltres detectem els brots. Perquè detectem, preguntem en aquests casos estrets i, evidentment, necessitem mencionar entre aquests contactes estrets la família, els quals se testeja i moltes vegades també surten positius. Ara mateix no veig una manera possible de detectar l'origen dels diferents focus perquè la transmissió és totalment comunitària. Per tant, la resposta és a tots els llocs on socialitzem. A tots.
S'està parlant molt d'aquests famosos aerosols, de la permanència del virus a l'aire. Vostè crec que té una teoria sobre la renovació també dels aires en els espais tancats. I ara, precisament, aquest element és importantíssim perquè ve l'hivern. Hi venen les calefaccions i ve allò de que és incòmode tenir la finestra oberta. Com es poden fer segurs els espais tancats on treballem, on passem moltes hores, on estem amb la família?
Doncs aquest és el cuit de la qüestió. Aquest és el punt més difícil, perquè l'única manera que tenim ara és acondicionant aquesta recirculació d'aire i filtrant amb uns filtres especials, que serien molt fins, diguéssim, per tant d'atrapar el virus, que són els filtres HEPA, etc. La ventilació és el nostre millor aliat, perquè permet que la difusió en l'espai tancat del virus doncs, es dispersi. Però és costós. És costós, s'ha de fer tècnicament, s'ha d'avaluar per cadascun dels llocs tancats quina és la seva capacitat volumètrica, quina capacitat d'aire tenim i cada quant es renova aquest aire. I això és difícil de fer perquè tenim molts d'aquests entorns tancats. Per tant, l'aposta hauria de ser l'aire lliure, com sabeu, però és cert que, donat que és tardor i hivern, és complicat estar a l'aire lliure i necessitem més abric, però haurem de pensar en aquesta línia més creativa perquè realment ens ho posarà molt difícil el virus quan estem en llocs interiors durant aquesta tardor i hivern.
Aquest cap de setmana ens ha sorprès moltíssim, de fet ahir el llegíem aquest editorial de The Lancet que diu que la tempesta del Covid-19 a Espanya era previsible, especialment la segona onada. Assenyalava, de fet, les mancances del país i també la gestió dels polítics i l'estructura administrativa d'Espanya com un dels elements que han provocat problemes. Vostè ho comparteix, aquest editorial de The Lancet, escrit en aquest cas també per diversos científics?
Sí, comparteixo aquest editorial i, de fet, ja vam demanar en unes altres cartes a Lancet, dos, per ser precisos, aquesta avaluació, aquest comitè extern que ens permeti posar negre sobre blanc què és el que va passar, què és el que està passant i què és el que passarà, amb la intenció de corregir tots aquests problemes que possiblement hem tingut en el nostre país d'una manera diferenciada amb la resta d'Europa, perquè hem estat els primers en entrar en aquesta segona onada de ple, però penseu que ara estan els altres països en una situació similar. Per tant, entenc que la complexitat política de prendre les decisions és extremadament elevada, però sí que existirien mecanismes que aquestes comissions d'avaluació haurien de posar sobre la taula per veure com s'ha fet, en què hem errat i com podem corregir aquests errors.
En qualsevol cas, el diagnòstic de The Lancet anava molt dirigit a Espanya, però vostè creu que és una cosa generalitzada de tots els governs, especialment els europeus, eh?
Sí, jo crec que això és un problema generalitzat de decisió política i, evidentment, el que no ajuda a Espanya és que hi hagi, doncs, diguéssim, des del punt de vista polític, una confrontació en mesures sanitàries que ens concerneixen a tots els ciutadans. Però això és una característica de la nostra configuració política del país. En d'altres països tenen una problemàtica similar, com he dit, i potser algunes de les decisions polítiques són més fàcils de prendre, no hi ha tant partidisme, no ho sé, però el cas és que aquí això ens ha afectat molt.
Com serà el Nadal, per acabar?
Doncs dependrà de com sigui el novembre, i el novembre encara l'hem de veure. O sigui, jo espero i sóc optimista en que si reduïm aquesta incidència que tenim ara i podem d'alguna manera relaxar l'estrès que tenen els centres d'atenció primària i podem posar sobre la taula tot el sistema de rastreig més massiu encara amb el tema dels tests d'antígens, doncs podríem arribar al Nadal amb una situació una mica més normal on la campanya de Nadal es pugui executar normalment dintre del que suposa executar-la en temps de pandèmia, però que no estem en aquesta situació actual que hauria de durar el mínim possible i intentar anar endavant amb mesures sostenibles.
Ho dic
i
perquè...
bàsicament en tenim dos, el teletreball i teleeducació. Si no som capaços d'aconseguir això, doncs molt em temo que aquests tancaments seran llargs i periòdics, de tant en tant s'haurà de tancar, sí.
A França, crec que han proposat fer 3 setmanes de confinament prèvies a Nadal per d'aquesta manera, com que els índics baixin, i poder passar, almenys al Nadal, una mica més tranquils, amb unes dades una mica més... més relaxades. Seria una bona opció, aquesta?
Jo penso que el tancament total mai és una bona opció, perquè l'efecte socioeconòmic és elevadíssim. Hauríem de trobar mecanismes diferents. Aquesta tancada de 3 setmanes abans de Nadal no em sembla la solució més encertada, tot i que s'hauria d'avaluar l'impacte que tenen les mesures que s'estan posant en marxa ara, que no s'havien posat en marxa fins ara i que, per tant, no en sabem el seu resultat exacte, no sabem quan baixarem. Però, insisteixo, si no tenim un sistema sostenible, després d'un tancament contundent com aquests que estem veient ara, quan tornes a obrir, torna a pujar. Per tant, l'única manera és intentar mantenir-nos en aquells valors baixos. Però això no es fa amb una acció puntual com aquestes que estem prenent ara. Això necessita d'una estratègia a mig, llarg termini, que passa, com us deia, perquè moltíssima part de la població que pot teletreballar ha de teletreballar. Mm-hmm. Moltíssima població que pot tenir educació online, a distància, ho ha de fer, perquè necessitem descarregar la mobilitat del país en aproximadament 1,5 milió de persones. I això són els únics mecanismes que no afecten directament la productivitat d'una manera tan important com el tancament dels serveis i que hauríem de posar en marxa el més aviat possible.
Responsabilitats de tots plegats. Àlex Arenas, físic, professor de la Universitat Rovira i Virgili, moltes gràcies. Molt clarivident aquesta entrevista d'aquest matí. Bon dia.
A vosaltres.